Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
Sabadell acull aquesta tarda l'Audiència Memorial, un punt de trobada que treballa per la reparació simbòlica i el reconeixement institucional de les persones que van patir la guerra o el franquisme. En concret, es presentaran 12 testimonis que explicaran les seves vivències, acompanyats de la tasca de dos mediadors i cofacilitadors. De seguida hi parlarem. L'acte comptarà amb la presència del director del Memorial Democràtic, Vicenç Villatoro, una experiència que va en la línia de donar llum a memòries silenciades.
Memòria és una paraula que gairebé sempre hauríem d'utilitzar en aquest context, en plural. Estem parlant de memòries. El que passa és que hi ha memòries que han estat sobreexposades, altres que han estat ocultades, altres que han estat distorsionades, altres que han estat i continuen sent invisibles. Per tant, qualsevol cosa que ajudi a fer visibles aquestes memòries i a situar-les amb el més alt grau de sinceritat i de veritat és una eina útil per construir aquesta mena de percepció col·lectiva, de percepció compartida d'allò que va passar.
En aquest sentit, Villatoro assenyala la intenció d'activitats com aquestes, que és recosir les memòries i superar les situacions viscudes, i per això diu que cal reconèixer el dolor de l'altre.
Recosir demana un esforç d'informació, un esforç de contrast, però demana també una voluntat. Jo crec que una part important per recosir, en general, no en aquest conflicte, en qualsevol altre conflicte, i cadascú mantenint les seves pròpies idees, les seves pròpies conviccions, és reconèixer el dolor de l'altre. Recordar només per, diguem-ne, subratllar el dolor, que el mal que ens han fet, i no voler reconèixer o no voler que es parli mai del dolor que has infligit voluntàriament o involuntàriament als altres, no és la manera de recosir una societat.
Un deure per recuperar la memòria que va de la mà de les institucions, però que s'ha d'aconseguir a través de l'esforç de la societat.
El deure de recordar, el deure de mantenir la memòria, de preservar i de divulgar la memòria del que ha passat, sobretot quan ens estem referint a temps molt densos en patiment i en dolor, és una tasca per al conjunt de la societat. Una tasca que no es pot delegar estrictament en les institucions o en les entitats memorialístiques, sinó que perquè sigui realment útil ha de fer la seva al conjunt de la societat. Ara, és veritat que les institucions i les entitats memorialístiques, per la seva pròpia vocació, tenen unes possibilitats i una feina.
Vicenç Villatoro serà l'acte d'aquest vespre, que, com us dèiem, estarà gestionat per als mediadors i cofacilitadors d'aquesta audiència memorial, el Jordi Palou-Loveros i la Mireia Vives, a qui podem saludar. La Mireia Paresca i Mireia, bon dia, què tal?
Molt bon dia.
I ens acompanya també el Jordi Palou. Jordi, bon dia.
Bon dia.
Expliqueu-nos una mica en què consisteix exactament una audiència memorial, Jordi.
Doncs és un acte públic que es realitza davant de la ciutadania, encapçalat també per les institucions, en aquest cas l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, a través del memorial, que el que pretén és trencar el silenci en públic de les diferents memòries plurals que es produeixen en aquest cas focalitzades en la Guerra Civil i en la dictadura franquista fins a la lluita a les llibertats. D'alguna forma, el que es pretén és que es pugui expressar i escoltar amb respecte i dignitat aquestes diferents experiències familiars i també comunitàries que sovint queden encapsulades en etiquetes que no es corresponen amb la realitat.
Uh-huh. Per tant, com funcionen, Mireia, com funcionen aquestes audiències? És a dir, tenim el testimoni damunt d'un atril, per dir-ho d'alguna manera, obrint-se, i la resta de la gent què hi ha de fer? Com funciona això?
És realment un format específic, molt singular, precisament per les característiques d'aquest acte, com ara explicava en Jordi Palou. Els testimonis estan en tot moment, els 12 participants, en un escenari o en una tarima, depèn dels espais. En principi estan tots junts, amb una disposició específica, darrere dels facilitadors, i davant d'aquestes persones estem en Jordi Palou i jo. Acompanyem en cada moment a la persona que està intervenint concretament, és a dir, anem a buscar a la seva cadira, la persona que ha d'intervenir, l'acompanyem fins al nostre costat, s'asseu amb nosaltres i exposa les seves vivències. No és una tria, està assegut, és un espai de respecte i de dignitat.
Aquesta persona, o sigui, aquests testimonis, com els heu escollit?
La tasca principal de recerca l'ha fet el propi Ajuntament de Sabadell a partir d'altres actes i treballs de memòria històrica que ja ha realitzat anteriorment. Altres persones ens han contactat en saber que hi havia aquest acte. Els propis participants inicials doncs, han contactat amb altres persones que també coneixien. A mesura que s'ha anat donant veu, doncs, ens han aparegut també altres possibles testimonis.
Jordi, aquests testimonis, tu deies al principi, explicar les diferents memòries. Això vol dir que ens hem d'esperar testimonis, sent molt reduccionistes, perquè sé que les coses no són blanques o negres, però dels dos bàndols, per dir-ho d'alguna manera, del conflicte de la Guerra Civil i també de les dues posicions al moment del franquisme, o quins són els testimonis que ens hem d'esperar?
Doncs, justament, mirem d'allunyar-nos de les etiquetes dels dos bàndols, però, efectivament, va més enllà d'això. És a dir, tots sabem per històries properes, però això probablement no s'ha fet de forma conjunta en públic, per això és una experiència pionera a Catalunya i a l'Estat espanyol, en un mateix acte públic poder reconèixer i comprendre l'itinerari que han fet i com han afectat aquests fets a les diferents famílies, tant a les persones que van perdre la vida o van ser lesionades durant la violència de la rereguarda, com en el front, com moltes dones i nens i ancians que es trobaven a casa seva amb els familiars en el front, com després en els diferents exilis o en els camps de concentració, tant a Espanya com als camps de concentració nazi, i com després a les diferents dimensions de la repressió franquista, en el que fins i tot dintre del règim franquista va haver-hi persones que es van significar de forma diferent, que van salvar vides dels altres, que van ajudar discretament. Per tant, aquí no hi ha ni bons ni dolents, ni millors víctimes i pitjors víctimes o víctimes de primera categoria i de segona, sinó que això ens pretén ajudar-nos a comprendre l'itinerari que s'ha fet en un moment en el que podem considerar que encara arrosseguem el trauma col·lectiu que va representar la continuació successiva d'una guerra civil que va enfrontar famílies i persones i col·lectivitats amb una dictadura llarguíssima que va culminar fins a més enllà de la mort del dictador l'any 75.
Sense saber, Mireia, els testimonis que tindreu, no? Però a priori, potser un dels reptes que heu tingut, tenint en compte el pas dels anys, és trobar testimonis de primera mà. És a dir, les persones que hi haurà són testimonis de primera mà, són familiars d'aquestes persones que van viure aquesta situació, perquè al final entenc que ferides d'aquestes perduren, no? Per de generació en generació, i per tant també és important segurament explicar les sensacions de les generacions posteriors, no? Però clar, penso en persones que poguessin viure la Guerra Civil, estaríem ja a l'entorn dels 90 i molts. No sé, això suposo que és un repte, no, Mireia?
Sí, efectivament. Sí que és cert que, per exemple, la primera audiència memorial que es va fer a Monistrol de Montserrat el 2015 vam poder comptar amb testimonis de primera mà, primera generació, persones, efectivament, que en aquell moment tenien més de 80 anys, 90 alguns. En aquests moments ja costa bastant de trobar. En aquesta ocasió, l'audiència memorial de Sabadell tindrem segones i terceres generacions, és a dir, fills i nets de les persones que van viure els fets de la Guerra Civil o de l'exili, però sortosament tenim també una persona que tenia 5 anys a l'any 39 i en aquest cas és un testimoni directe.
Uh-huh. Per tant, també aquesta experiència, no? Que al final... clar, un altre dels reptes, no, pendents en l'àmbit de la memòria a casa nostra és fer justícia, no, tot el que va passar. No? Entenc que aquesta no és la funció, Jordi, d'aquestes activitats, no?
Bé, en aquest cas és una combinació dels quatre eixos fonamentals de la justícia transicional, que és la via en la que ens trobem. Hi ha veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. D'alguna manera intentem entrellaçar els quatre, però certament les dues columnes més importants són la veritat, justament per revelar veritats ocultes o ocultades que en moltes ocasions doncs, es desconeixen o no es coneixen amb prou precisió, i també la reparació simbòlica davant de les institucions democràtiques que reconeixen el valor d'aquestes persones supervivents i les seves famílies, reconeixen el trauma col·lectiu que s'ha produït en una determinada localitat extensiva, diguem, a la resta del territori, i alhora es comprometen públicament a que aquests fets no tornin a succeir.
Per tant, al final hi ha aquesta necessitat, no, també de la participació de les institucions. T'ho dic perquè amb el Vicenç Villatoro escoltàvem uns fragments, no, d'una entrevista que podíem mantenir amb el director del Memorial, que deia que les institucions han d'ajudar a fer aquest procés, però que sobretot és un procés que ha de fer la pròpia societat, no, que han de ser els propis ciutadans els que facin aquesta feina, no, d'aquesta part doncs, de justícia, no, també social, envers aquestes persones, reconeixent segurament el seu dolor, no, i la seva situació que han viscut, no? Entenc, Mireia, que això també és important, no?, al final.
Sí, sí, evidentment, és molt rellevant. De fet, una de les dels eixos de l'audiència és que es pugui realitzar en el lloc on van ocórrer els fets, perquè la ciutadania de la mateixa població pugui escoltar aquestes vivències dramàtiques, de les quals potser en tenia una visió distorsionada, com molt bé deia en Jordi abans, molt marcada per les etiquetes, per les classificacions en diferents bàndols de les diferents persones i les diferents famílies, i ajuda moltíssim poder situar, amb la perspectiva històrica que tenim ara i des d'aquesta visió conjunta de memòries individuals i de la memòria col·lectiva que constitueix tot aquest fet, ajuda al fet doncs, que els ciutadans de Sabadell i les institucions de Sabadell i les institucions del país estiguin presents per fer aquest reconeixement.
En aquest sentit, quin és el paper del públic en l'acte d'aquesta tarda? És a dir, la gent que ve ha de venir esperant-se un col·loqui, és a dir, la gent podrà fer les seves aportacions, podrà fer les seves explicacions. Jordi, com funciona?
És molt important aquesta part. De fet, l'acte es desplega com amb dues fases interconnectades. La primera fase és purament d'audiència, per això li diem audiències memorials, en el que el públic està present i actiu, amb escolta activa, amb escolta, amb respecte a les persones que de forma successiva, aquestes 12 persones que de forma successiva aniran parlant i compartint el seu testimoni vital. En aquest cas no hi ha diàleg, no hi ha intercanvi, no hi ha preguntes amb el públic. És una escolta respectuosa que després serà recollit per una persona que intentarà fer el fil de tot plegat i amb les intervencions finals de les institucions, els representants. Però la segona fase, o el segon moment tan important com aquest, és el que li diem el moment del diàleg informal entre participants i assistents. En aquest cas, l'Ajuntament ens facilitarà un espai en obert, tenint en compte també les circumstàncies, amb un petit refrigeri que permetrà que ens acostem uns als altres, que parlem, sobretot les persones ciutadanes i ciutadans de Sabadell, que algun aspecte haurà ressonat en el que s'haurà dit, algun nom de família, algun carrer, algun lloc, algun fet històric, alguna connexió amb la família. Això permetrà aquest diàleg informal entre les persones assistents i els participants que estableix, diguem, vincles sòlids, en aquest cas de convivència, de companyonia, de fraternitat, de comprensió i fins i tot d'intercanvi i d'intercanvi de visions que poden ser diferents. Però hi ha un espai informal després d'haver-se produït pròpiament el que és l'acte públic de l'audiència.
Mm-hmm. Per tant, no ens hem d'imaginar un debat allò aixecant la mà, parlant un, parlant l'altre, sinó una cosa molt més quotidiana, no? Està bé, perquè la gent se situï també si ha de venir aquesta tarda o si vol venir aquesta tarda, saber què es trobarà. La Mireia deia abans, n'hem fet d'altres, no? Quins resultats se n'extreuen? És a dir, ja que veniu amb un background, no?, d'haver fet altres experiències, quin resultat se n'extreu? Quines sensacions queden?
Bé, la conclusió de la primera audiència memorial a Monistrol va ser l'agraïment de totes les persones que havien pogut participar. De fet, sempre comento que diversos dels participants em manifestaven haver-se sentit alliberats, que per fi havien tingut l'oportunitat de dir públicament allò que havia quedat enquistat en les seves pròpies famílies i de vegades en les seves pròpies persones, perquè no ho havien ni tan sols comentat amb els seus familiars, i per tant era un moment molt significatiu, molt rellevant per les persones que portaven molts anys en silenci. El trencament del silenci crec que és clau i aquest agraïment, aquestes manifestacions d'alliberament són el primer resultat absolutament positiu i gratificant que vam rebre en aquesta primera audiència. Efectivament, això es va repetir el 2018 amb les audiències de Sant Boi de Llobregat i Sant Joan de Vilatorrada. En aquesta darrera, justament, es van produir fets també molt rellevants, com per exemple, no, d'alguna manera el retrobament entre el net d'un membre del Comitè Revolucionari que havia estat probablement protagonista de molts dels assassinats a la rereguarda i el net d'una de les víctimes d'aquesta violència revolucionària. Va ser realment molt emocionant i va reafirmar aquest compromís que tenim en Jordi i jo i les institucions que ens han acompanyat en tot aquest procés en que es puguin continuar fent aquestes audiències memorials arreu de Catalunya.
Doncs moltes gràcies a la Mireia Vives i al Jordi Palou-Loveros per haver-nos explicat en què consistirà aquest acte d'aquesta tarda a Sabadell. Gràcies i que tingueu un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Seguim acabant de saber i de conèixer coses a l'entorn de l'acte d'aquest vespre. Com dèiem, un acte doncs, en presència també de les institucions i serà també la tinenta d'alcaldessa de Memòria Democràtica, de Memòria Històrica, Marta Morell, amb qui podem parlar aquesta hora al Cafè de la Ràdio. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del programa, senyora Morell.
Bon dia, moltes gràcies.
Què els ha portat a Sabadell a decidir-se a fer una jornada com aquesta audiència memorial a la ciutat?
Doncs per la ciutat de Sabadell crec que és important que puguem fer a la nostra ciutat una audiència memorial. L'acte el fem perquè és un fruit del compromís que té la ciutat de Sabadell amb la recuperació de la memòria democràtica, també de la memòria oral de les persones que van viure i que van lluitar durant la Guerra Civil i el franquisme, i perquè la nostra voluntat és fer un reconeixement a les víctimes del franquisme, tal com també doncs, quedarà reflectit en el proper pla de memòria democràtica que portarem a aprovació nosaltres el pròxim mes de març.
Uh-huh. Em hauré de contenir per no preguntar-li molt d'aquest pla, senyora Morell. Una mica n'hi preguntaré, ja l'aviso. Em deia doncs, d'aquest pla, d'aquest reconeixement a les víctimes del franquisme que quedarà recollit en aquest pla de memòria democràtica que es portarà al ple del mes de març. Entenc, per tant, que l'objectiu és que Sabadell recordi totes aquelles persones, no, que ho van passar malament durant aquest moment, no? Durant el franquisme. Entenent els dos bàndols, quan parlem de guerra civil i de franquisme, ja sé que és molt reduccionista parlar de bàndols en aquests casos, però entenent tota la violència i tot el que va passar durant la guerra?
Bueno, nosaltres el que sí que està clar és que més aviat, com es veurà clarament en l'acte d'aquesta tarda que farem de l'audiència, en el qual vindran 12 persones sabadellenques a explicar el seu testimoniatge, al final ens vindran a explicar doncs, les seves vivències, i les persones que avui participaran sí que en són o víctimes directament o són descendents de víctimes. Per tant, avui el que serà és un espai molt clar, no?, d'escolta de persones que ens explicaran en primera persona el que van viure. I jo crec que amb l'acte d'aquesta tarda també farem, a part de fer un reconeixement institucional, una reparació simbòlica dels fets que van passar, i crec que això és el més important també en l'acte públic que farem aquesta tarda al carrer Laci a les 6:30 de la tarda.
Uh-huh. Per tant, aquesta voluntat doncs, de posar damunt la taula aquestes situacions, no?, d'expressar-les també en aquest testimoniatge. Aquests dos sabadellencs ens deien des dels facilitadors de l'acte que s'havia encarregat l'Ajuntament de buscar-los. Com s'han buscat?
Bueno, nosaltres això ho hem fet a través dels tècnics de la Regidoria de Drets Civils i també amb la col·laboració de les persones i dels tècnics que treballen en aquest cas en el Museu d'Història. Sobretot també hem fet a base de dades que nosaltres en el museu doncs, ja en tenim, i a partir d'aquí doncs, hem anat seguint una sèrie de treball d'investigació fins a acabar contactant amb les persones. Ha estat un procés que vam iniciar el passat mes d'octubre i finalment doncs, avui podem culminar aquest acte doncs, que a Sabadell crec que és un acte molt important. I si em permets, aprofitaré per agrair a la Diputació de Barcelona, doncs, que és la institució que, a part d'avui ser-hi present igual que la Generalitat de Catalunya, doncs, és la que ens va oferir poder fer aquest acte d'aquesta tarda a la nostra ciutat. com heu comentat anteriorment, ja s'han fet dues audiències més per part de la Diputació i estic molt contenta com a tinenta d'alcaldessa, doncs, que sigui la tercera ciutat en la qual, doncs, compta la Diputació de Barcelona per fer l'audiència memorial.
Senyora Morell, me'n vaig a aquest pla que em deia ara, aquest pla doncs, de memòria que s'aprovarà al ple del mes de març. Quines són les bases principals d'aquest pla? És a dir, què és el que es vol posar damunt la taula?
Bueno, nosaltres la setmana vinent farem la presentació doncs, d'aquest pla el proper dia 23 de febrer. També m'acompanyarà, en aquest cas, el Martí Marín. I llavors, per no fer-li un spoiler del que explicarem la setmana vinent, el que sí que m'agradaria posar sobre la taula, que hi ha tres eixos molt clars, que és, en aquest cas, el dret del ciutadà a la memòria, a parlar de manera molt clara d'espais de memòria a la ciutat i també de la feminització, en aquest cas.
Hi ha un aspecte que, del que n'hem parlat molt quan hem parlat de memòria històrica a Sabadell, que és el nomenclàtor. És una de les prioritats, també, treballar en el nomenclàtor?
M'agradaria deixar constància que el tema del nomenclàtor no formarà part d'aquest nou pla de memòria democràtica. El nomenclàtor té un reglament propi que s'està elaborant des del Servei de Cultura i quan aquest reglament doncs, estigui en marxa, en aquest cas doncs, ja començarem doncs, a treballar el que és el tema del nomenclàtor. I també dic que en aquesta comissió doncs, de nomenclàtor, aquest nou reglament de nomenclàtor, doncs, està elaborant de forma transversal en diferents serveis de l'Ajuntament de Sabadell.
Doncs intentarem parlar-ne també d'aquest nou reglament de nomenclàtor algun dia, senyora Morell. Tanco aquesta qüestió i permeti'm que li pregunti per un tema del que hem parlat avui al programa, que no seria just que no li preguntés perquè depèn de les seves regidories i ja que la tinc al telèfon així ho aprofito. Des de la coordinadora de jove de la Creu Alta Llamps i Trons han denunciat que no se'ls està posant facilitats per posar un punt lila a les nits de festa major al barri de la Creu Alta. Com que afecta la regidoria de feminismes, com a tinent alcaldessa de feminismes, entendrà que li pregunti si tenen constància d'aquesta situació i si en cas de que la tinguin, per què no es facilita la posada d'aquests punts en diferents punts de la ciutat quan hi ha activitats festives?
A mi aquestes declaracions, sincerament, em sobten bastant, perquè precisament del que tenim constància a la regidoria, en aquest cas de feminisme, és que l'Associació de Veïns de la Creu Alta ens ha demanat si podrem posar un punt lila a la festa major en horari nocturn i per les notícies que jo tinc, nosaltres estem facilitant que hi hagi un punt lila en la pròxima festa major de barri de la Creu Alta. Per tant, em sobten bastant aquestes declaracions.
Doncs ha quedat clar, si més no, la seva visió i, per tant, hem pogut explicar-ho des de tots els punts de vista. Senyora Morell, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
I que vagi molt bé l'acte d'aquest vespre, aquesta audiència memorial. Fins ara.
Moltes gràcies.